Les dues en punt, arrenca l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
L'últim desplaçament del 2018, ahir fa justament un any, el Sabadell perdia Egea i tancava l'any amb un regust força agre. Poc ens podíem imaginar aleshores tot el que viuríem en els següents 365 dies. 10 sortides seguides sense ni tan sols puntuar. La de Lutxan era tot just la primera. 0 punts de 30, 2 canvis d'entrenador, el retorn d'Antoni Hidalgo i de Juvenal Itjogo, un dramàtic descens salvat sobre la botzina, de forma agònica, més de 2.000 aficionats a Olot. Il·lusions renovades, primera temporada amb el nou cos tècnic des de l'inici, nou grup inversor també, bon inici de Lliga, ara 6 victòries seguides a casa, rècord de socis a segona B i avui, 365 dies després d'aquella derrota a Egea, resumits en res en pocs segons, líders de la Lliga amb 35 punts en 18 jornades. Em sap greu, però són tan boniques que penso estar-me una estona repassant estadístiques. 10 victòries en 18 partits, brutal. Només 3 derrotes en aquests 4 mesos de competició. Tan sols 13 gols encaixats en 18 jornades. 18 punts de 18 possibles en els darrers partits a la nova Creu Alta. I 7 gols en 6 dies a l'estadi, amb 2 golejades consecutives, 3-0 contra el Prat i 4-0 al Lleida Esportiu. Gairebé molesta fins i tot ara l'aturada nadalenca veient la velocitat de creuer que havia agafat l'equip. No recordo un Nadal tan plàcid al centre d'esports en les últimes, com a poc, 2 dècades. Amb l'equip primer, amb la planificació esportiva de la pròxima plantilla encarrilada, amb la situació societària estabilitzada i sobretot després d'haver sobreviscut a una situació límit de la qual està claríssim tot el sentiment arlequinat n'ha sortit reforçat. Tocar fons per agafar embranzida, sortint indemne d'un perill que era realment abismal. Ha estat un any de contrastos, de caiguda lliure al principi, després de repuntar ben amunt i tant de bo veient com avança la cosa d'aquí a uns mesos. Podem ampliar aquest resum que estem fent avui amb més emocions fortes de les que venen de gust viure. I sé que ara diré que toca gaudir i més d'un pensarà que qui sap si d'aquí a uns mesos ens estem jugant algun premi gros. I com no patir en aquesta situació, no? A veure com ho aconseguim entre tots. Segur que tots recordeu, per exemple, el patiment d'Ipurua fins al xiulet final. Però aquests dies, que toca potser mirar-s'ho tot amb una mica més de calma, un cap de setmana sense futbol, sense l'activitat frenètica del dia a dia, de la rutina, que potser no ens deixa aixecar una mica més al cap del que tocaria, qui sap si ara és un bon moment per reflexionar i per dir que venint d'on venim, ens mereixem gaudir d'aquest camí, hi hagi premi o no. No sabem on ens portarà aquest camí, està tot tan igualat que, per molt que ara siguin 6 els punts de diferència respecte al 5è, això pot canviar molt ràpid, però que ningú ens tregui el gaudi de veure l'equip com està jugant i com està competint enguany. De tot això parlarem avui en aquest Hotel Suís especial del dia 23 de desembre del 2019 amb el president del Centre d'Esports, amb Esteve Calzada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més també amb el Roger Benet al control de so. Comencem.
Avui visitant l'Hotel Suís.
Tindrem aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports, serà el principal protagonista del programa d'avui. A les acaballes també tindrem una miqueta de Sabadell Nord amb el seu empat contra el CUE de Primera Catalana i amb la derrota a la pista del líder de l'OAR Gràcia.
I fora de l'hotel?
Pablo Machín ha estat destituït avui com a tècnic de l'Espanyol. El detonant pel cessament va ser la derrota d'ahir contra el Leganés en el duel que enfrontava els dos últims classificats de primera divisió. Els blanquiblaus són CUEs a 5 punts de la salvació. I a la Lliga Endesa de Bàsquet del Barcelona va endur-se el derbi contra el Divina Segura Joventut 80-95, que ja suma 11 victòries en aquesta ACB. El Baxi Manresa, de la seva banda, va guanyar el València gràcies a un triple sobre la botzina de Ryan Toulson. Finalment, l'Atlético de Madrid tindria lligat el fitxatge de Cavani, segons avança Sky Sports. Segons aquest mitjà, l'acord seria total pels pròxims 3 anys i, tot i que estava prevista la incorporació al juny, ara els matalassers estarien treballant per avançar-lo al gener.
I a les xarxes socials.
Una piulada de vintage stats, compte imprescindible pels amants de les estadístiques al futbol de casa nostra. menys gols en contra de mitjana per partit a casa en aquest 2019, no a la segona B, sinó a tot el futbol espanyol, primera, segona i segona B. El millor, el Badajoz, 0,37 gols rebuts al Nuevo Vivero durant aquest any natural. El segon, el Recreativo de Huelva, 0,44. I en el tercer lloc ja trobem el Centre d'Esports, 0,45 dianes en contra per partit jugat en aquest 2019 a la Nova Creu Alta. Espectacular registre. Darrere en aquest rànquing, per exemple, trobem, per aquest ordre, Cartagena, Ponferradina, Egea, l'Atlètic Club de Primera Divisió, l'Atlético Baleares, la Nucía, l'Alavés B, l'Osasuna Promeses o el Guijuelo.
De quin partit no estarem pendents?
Dubto que ningú a Sabadell estigui pendent del partit que acaba d'arrencar a les dues a la segona divisió d'Albània, Internacional de Tirana contra Clossi.
Avui celebra el seu aniversari
un exjugador de waterpolo del Natació Sabadell, Gustavo Marcos, ara director esportiu del Mediterrani.
L'enquesta.
I acabem com sempre fins les 3. Teniu temps amb una etiqueta MVP946 a través de Twitter per votar per vosaltres el millor arlequinat, déu-n'hi-do el partidet, del 4-0 de dissabte contra el Lleida Esportiu. Avui a més toca sorteig de samarreta.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Set minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria avui amb un convidat d'excepció aquí a Ràdio Sabadell, president del Centre d'Esports, Esteve Calzada. Benvingut. Bon Nadal, toca dir això. Estem a res, a hores ja. I amb un somriure d'orella a orella que no ens el treu ningú, president?
Què tal? Bona tarda, sí. Bon Nadal.
La veritat és que el Sabadell és primer classificat, 35 punts, tot i l'allau de baixes per lesió que hem tingut en aquest tram inicial de Lliga. Venim d'on venim, que això no se'ns pot oblidar perquè forma part d'aquest 2019 i del passat més recent. Això entrava dins dels plans, o ni els més optimistes a dins pensaven acabar el 2019 com l'ha acabat el Sabadell?
Evidentment que, tot i que som ambiciosos, no comptàvem, i més tenint en compte les lesions que vam tenir només començar la temporada i amb el resultat del primer partit, doncs que arribaríem al Nadal líders no era el que ens imaginàvem, no? Sí que volíem estar a la part alta de la classificació, ens agradaria i voldríem ser durant tota la temporada, però estar líders i sobretot també veient el joc que estem fent, doncs dona molta satisfacció.
Clar, és que no només és la part numèrica, no? El resultat, les estadístiques, que són fredes i que evidentment al darrere tenen coses, però la manera de jugar, la sensació que transmet el Sabadell és que de memòria ja sap on ha d'anar cada jugador, de memòria juga l'equip que dona gust veure'l, és una cosa que va més enllà fins i tot dels resultats.
Sí, sí, evidentment, i més a segona B, no? on hi ha molta pilota parada, on hi ha molt resultadisme, molt joc defensiu, doncs aquesta aposta atrevida, no? I que pots dir, home, mira, la Nova Creu Alta és fàcil perquè és un camp gran, de gespa natural, però és que aquesta aposta l'equip l'ha fet al camp de Llagostera i l'ha fet també al camp del Cornellà fins que ens van expulsar amb anul·lança, no?
La part esportiva, crec que no hi ha dubtes que és el millor moment actual de l'era Calzada al Sabadell. La part institucional, podríem estar parlant exactament en els mateixos termes, la millor part d'aquest projecte o el millor moment el que travessarà el club?
Sí, jo crec que la millor notícia de la part institucional ha de ser que no se'n negui de parlar, no? Si no en parlem i parlem de la part esportiva i de que l'equip va bé, doncs és molt bon senyal, no? I sí que és veritat que després de 2 anys i mig, sobretot 2 anys realment molt, molt complicats, doncs podem en aquest sentit estar tranquils, no?
Ara que us heu ensortit i que a més són èpoques del Nadal, que un pensa que si propòsits del nou any, que si una mica de reflexió de com ha anat l'anterior, etcètera, han estat anys realment molt durs, no? Perquè per una banda estava la part societària d'intentar endreçar com estava el club, i per l'altra el veure que la piloteta no entrava, no? I això m'imagino que genera frustració de dir, tots els esforços que estem posant i a sobre la pilota no entra.
Sí, sí, realment jo al seu moment ho havia definit com la possible tormenta perfecta, no? Hi havia un moment on tot s'estava posant en contra i i afortunadament al seu moment van prendre les decisions adequades i també, per què no dir-ho, van poder fer un esforç titànic, no només a nivell d'energia sinó a nivell econòmic, per acabar la temporada i afortunadament mantenir la categoria i començar un projecte nou, no?
M'imagino que a nivell personal hi ha molts altibaixos, no?, dins de com paeix un tot el que estava succeint al Sabadell. Vista en perspectiva, algun moment de dir és que no puc més, és que ja no em pot sortir res pitjor que el que m'està passant, o al revés, o a la inversa, de dir ara, sort que en aquell moment no vam llançar la tovallola amb el que ens estava esperant aquesta temporada.
Sí, evidentment, o sigui, i ho vaig dir públicament, nosaltres vam arribar al límit d'on podíem arribar, o sigui, a nivell d'energies i també, per què no dir-ho, a nivell econòmic vam fer molt més del que podíem fer i estàvem en un punt doncs que si no haguéssim fet el que vam fer amb aquelles circumstàncies, doncs potser ara no estaríem parlant de ja no de tenir l'equip líder, sinó fins i tot de tenir equip, no?
Pregunto pel passat més immediat. Dissabte, la veritat és que va ser un gaudi per com va anar el partit, fins i tot diria jo per com va anar la setmana, perquè va ser un partit realment rodó i dins del que és ser del Sabadell, que no s'acostumen a tenir tardes molt plàcides, relativament tranquil també de gaudir, amb un marcador contundent i des de gairebé el minut 3 es va encarrilar el partit ja, no?
Sí, realment, jo diria que ha estat d'aquests dos anys i mig ha estat el millor partit en tots els aspectes, no? Evidentment pel propi marcador, perquè mai havíem guanyat per un marcador tan avoltat, per la importància dels tres punts, l'últim partit abans de vacances sempre és molt complicat. Ara comentàvem, i deia vosaltres, fa just un any estàvem a Gea de los Caballeros, jo recordo vaig fer aquell desplaçament amb l'autobús de l'equip i la tornada va ser realment complicada, no? Però veure la gent disfrutar tant, doncs fent el joc que feien aquells amb les linternes dels mòbils, realment va ser un dia que vam gaudir tots molt, no?
Vull passar molt de puntetes per tot el que ha estat la polèmica, perquè crec d'entrada que ja s'ha explicat prou i que de fet la gent que vulgui recuperar les paraules del president del centre d'esports pot anar a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a través de Twitter i escoltarà en directe la compareixença del mateix dissabte, però simplement no hi havia gaire representació, com ja va quedar clar, de Lleida Esportiu, però sí que just al costat tenies a la Montse Balaguer, la coordinadora d'àrees, una de les directives del conjunt lleidatà. Hi ha hagut alguna rèplica després, alguna resposta, alguna trucada, alguna conversa? Ha anat a més el tema per bé o per mal? O...
No hi ha hagut més comunicació. Jo sí que és veritat que després d'aquesta improvisada roda de premsa vaig quedar-me a parlar amb ella, li vaig exposar una mica a més a nivell personal el que havíem viscut i el que li vaig dir és que, i li vaig insistir molt, que nosaltres no tenim cap problema, que no volem conflictes amb ningú i per tant jo crec que com menys en parlem millor, no?
Jornada 37, per això estarà mogudet l'últim desplaçament de la Lliga regular, com tot continuï així, perquè després de com va anar aquest 4-0, com per jugar-se alguna cosa al camp d'esports.
Bé, al final sempre seran partits molt, molt competitius i vés a saber on estarem en aquell moment, no? Ja arribarà.
Ja arribarà, que queden encara 19 jornades per davant. Sempre és costum aquí a Ràdio Sabadell els dilluns que fem una mica de tertúlia postpartit, escoltar l'entrenador Antoni Hidalgo, algunes de les seves reflexions, escoltar una miqueta per acabar de fer-nos a la idea de com va anar l'últim partit. Avui hem girat absolutament el que és un guió habitual dels dilluns aquí a l'Hotel Suís, però sí que volem un petit tastet, com fem cada dilluns, de l'entrenador d'Antoni Hidalgo amb aquesta última roda de premsa del 2019 postpartit.
En aquesta categoria, quan et quedes amb un jugador menys, pateixes molt. Nosaltres, quan ens ha passat, pràcticament no guanyes. És molt difícil. Aquí, contrari, en un mes hi ha molta igualtat i bueno, jo crec que bueno, s'ha posat molt de cara. Sempre s'ha decidit de reforçar tot el bo que fan, però sempre hem de continuar. Ara ells han d'anar de vacances, desconnectar, com hem de fer tots necessitem aquest peron, però molt mentalitzats, que es quedarà una segona part d'any molt i molt difícil. És un partit molt nostre, amb una situació des del minut 3 molt difícil per ells, 3 punts a descansar i a pensar en el pròxim partit. Som un grup de persones que treballem per la mateixa amb la mateixa il·lusió, li dediquem moltes hores i de vegades només parlo jo. És un treball que està fent el Juve molt bo, la pilota aturada a la segona divisió B és molt important i sempre fer gols en aquestes situacions venen molt bé, no? No em toca a mi parlar d'aquesta situació. Jo quan m'agrada parlar dels meus jugadors, del que fan moltes coses bé, i a partir d'aquí no és un tema que jo pugui opinar massa. Jo no entraré en una situació dels jugadors de Lleida perquè no em toca a mi entrar a això, per això està el seu entrenador, però el que sí que tinc clar és que el Lleida és un molt bon equip, que té un molt bon grup i que estarà a dalt, jo estic convençut.
Sense voler entrar tampoc en aquestes polèmiques, a les preguntes que feien referència a fins a quin punt aquest estrès o aquest punt d'escalfat en el partit va jugar en contra del Lleida Esportiu amb els nervis i amb els papers perduts per part del conjunt que dirigeix Molo, especialment a la primera meitat, amb dos penals i amb aquesta targeta vermella en el minut 3, tot just, de José Ruiz. Volia preguntar, president, per l'entrenador, per la figura d'Antonio Hidalgo, que sembla que ha revifat una miqueta les il·lusions. Ja el coneixíem aquí a Sabadell, tant a ell com al Juvenal Edjogo. I ara preguntaré també per les renovacions i per aquest projecte de futur, però d'entrada, en el projecte esportiu, la importància d'Antonio Hidalgo m'imagino que és absolutament cabdal, veient com ha girat el mitjó, no?
Sí, per descomptat. Si d'alguna cosa estic content és d'haver pres aquesta decisió, i no la vaig prendre jo sol, la vam prendre un grup de persones, i en un dels dies, si no el dia més complicat des que estem aquí, acabàvem de perdre contra la València Mestalla, estàvem mirant diferents opcions i molt content d'haver apostat per ell, i sobretot també molt content de que ell apostés per nosaltres, no? Que també feia una aposta important deixant tot el que estava fent, i ja des de llavors, doncs, evidentment, un cop en una primera instància, doncs, salvar com fos la categoria que es va aconseguir, i ja des de llavors doncs ell, conjuntament amb José Manzanera, el director esportiu, el Bruno i també jo mateix, doncs fer un projecte tenint molt en compte les seves idees, el seu estil de joc trencador pel que és la segona divisió B, i per descomptat ell i el seu equip tècnic han estat fonamentals per veure aquest canvi de donar-li la volta al mitjó, i més si tenim en compte que estem jugant amb una bona part de jugadors que ja estaven amb nosaltres l'any passat, no?
Això hi ha qui diu que a la categoria que el converteixen, si no el millor entrenador del grup 3 de segona B, pràcticament el millor, no pel fet de ser el primer classificat, sinó per agafar un gruix de jugadors que gairebé baixen a tercera divisió la temporada passada i situar-los aquí dalt. Potser el 70-80% de l'11 titular, gairebé setmana rere setmana, són jugadors que ja estaven l'any passat.
Sí, per descomptat, tenim el millor entrenador que podríem tenir, i és per això que estem contents d'haver-lo pogut signar per més temps encara, perquè estem encantats, ens consta que ell també està molt content, i per tant tot el que puguem fer d'estar junts i seguir apostant per aquest projecte ho farem amb ell.
El futbol per això és molt capritxós, perquè a vegades s'aposta per una opció que en teoria és molt guanyadora. Per exemple, recordo l'aposta per Toni Sagrat, que era claríssima, un entrenador que ve de fer molts playoffs, que té una experiència que gairebé no cal repassar els seus números per saber d'on venia el de Torrent, i en canvi aquí a Sabadell s'acaba donant amb la tecla amb un perfil que potser és radicalment oposat, no? D'un jugador fa relativament poc, d'una persona que no té molta experiència com a primer entrenador, que és de la casa, no ve de fora, o sigui que al final l'aposta que acaba sorgint al futbol té aquests capricis que no saps mai per on et sortirà, no?
Així és, i evidentment, de fet, ja quan vam fer el canvi de Toni Selgrat, l'Àxel justament ja havia posat el seu nom a sobre de la taula, i en aquell moment va sortir com a molt clara l'opció de Kiko. També semblava una decisió molt, molt encertada, tot i que després, per desgràcia, doncs, no va sortir com tots voldríem. I sí, la veritat és que no es podia haver anat millor, no?
23 de desembre, avui, i ja tenim entrenador per 2 anys, director esportiu per 2 anys, i a més peces de la pissarra de l'entrenador, com pot ser el porter clau aquesta temporada, Ian Mackay, o un jugador que malauradament no hem pogut veure encara, com és Antonio Romero, per culpa d'aquesta maleïda lesió, renovats una temporada a més. Això a la segona B no és gaire habitual. O sigui, no sé on estarem d'aquí uns mesos, però a segona B no em ve al cap cap projecte que tingui unes figures tan clares renovades per tant de temps.
Sí, i és una mostra del que volem i podem fer quan podem treballar tranquils, no? Per desgràcia, doncs, els primers dos anys vam tenir que invertir molt temps als despatxos i en arreglar coses que no pensàvem que tindríem que arreglar, i des del moment que hem tingut una estabilitat i hem portat també les persones que ens han ajudat econòmicament, a part de l'esforç que ja estàvem fent nosaltres, doncs et permet planificar i és una mica la nostra manera de fer les coses i per descomptat que sempre que puguem ens intentarem anticipar, no?
La idea, clar, recordo que per exemple quan al principi d'exposar el projecte Esteve Calzada i tot el grup de treball que t'acompanya parlàveu d'una mitjana de 4, 3, 5 anys dels equips que apostaven fort amb bona feina al darrere per intentar pujar de categoria. En els últims temps ja comentàvem que aquell termini, amb tot el problema, amb tot l'enrenou societari que hi va haver, es va haver de posposar. La sensació que dona és que ara és quan es comença a planificar amb temps, es pot preparar una plantilla a mesos vista, etc. I justament coincideix amb el bon rendiment de la plantilla, no? No sé, és allò de causa-efecte, el tema de poder planificar amb una certa estabilitat i que donin els resultats. En quin punt del projecte, si és que això es pot quantificar, es troba ara mateix aquesta idea que teníeu al cap?
Bé, nosaltres vam parlar al seu moment de 4-5 anys, no? I com molt bé deies, doncs hem tingut entrebancs amb els que no comptàvem i no hem estat amb la millor disposició des d'un punt de vista d'estabilitat, també, per què no dir-ho, d'experiència, no? Tant el Bruno com jo veníem amb molta experiència al món del futbol, però era el món del futbol professional, no? I inevitablement hem tingut una curva d'aprenentatge a la segona B que no té res a veure, no? I una sèrie de, com deia, experiència, contactes, etc, que teníem al món del futbol potser no eren tan útils a segona B, i ens hem, al principi de tot, ens hem equivocat amb algunes coses que amb el temps les has anat aprenent i corregint, i diria que aquest, diguéssim, és el primer any que comença amb, diguéssim, amb estabilitat, amb cara i ulls, i per què no dir-ho, malgrat els entrebancs, igualment estem al tercer any de 4-5 anys que vam dir, no? Passi el que passi d'aquí fins al final, sembla que estarem en disposició de competir per estar a la part alta de la classificació, que és el que sempre hem volgut, i a partir d'aquí, si a sobre, doncs ens posem en millor disposició, fantàstic, no?
Un quart i mig de 3 de la tarda, hem comentat una miqueta com ha anat aquest 2019 en aquest primer tram de l'entrevista amb el president del Centre d'Esports, amb Esteve Calzada, i ja hem començat a intuir per on anirà la conversa després d'aquesta pausa per la publicitat. Futur en tots els sentits, evidentment també l'esportiu, ens espera un 2020 apassionant també a nivell societari, de tot i això i de molt més, amb Esteve Calzada d'aquí a res, a uns segons.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Som comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
Les coses més allà t'escoltem.
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som els de l'Hotel Suís, som els de Ràdio Sabadell en directe aquest 23 de desembre del 2019, dilluns, post 4-0 contra el Lleida Esportiu, a una jornada de tancar la primera volta. Per tant, encara no podem dir que el Sabadell sigui campió d'hivern, perquè això dependrà de la primera jornada del 2020, entre altres coses del que succeeixi al miniestadi contra el Villarreal dissabte de la primera setmana del 2020. Però hem de parlar també de futur avui aquí al programa ens acompanya el president del Centre d'Esports, l'Esteve Calzada, i al final, president, a l'afició, sobretot, quan parla de futur, sempre ara que ve dates de mercat d'hivern, la pregunta fàcil que segur que tothom té en ment és segurament no ho troben tant a faltar com altres anys, també, evidentment, per raons òbvies, perquè l'equip és primer, però hi haurà moviments en aquest mercat d'hivern o no en el Centre d'Esports?
Jo crec que és molt improbable, no? Els millors moviments que puguem tenir és seguir recuperant jugadors lesionats, i òbviament la nostra obligació sempre està pendents del mercat per si sortís alguna oportunitat o pel que fos algun jugador volgués sortir, però en principi el normal és pensar que no hi haguin moviments, no?
Totes les fitxes estan ocupades, com a mínim les sèniors segur. En el cas dels sub-23 sí que és veritat que podien haver-hi matisos amb fitxes de filial, etc. No consta que hi hagi cap moviment de cap jugador que hagi volgut sortir, oi?
A mi no em consta, i insisteixo, estem ben tranquils. Sí que és veritat que l'obligació de Banza, el director esportiu, està pendent de qualsevol circumstància que es pugui produir, però afortunadament, doncs com deia, no? el principal moviment que podem tenir és aquesta recuperació de lesionats. Aitor Pascual ja estava a la banqueta l'altre dia, a veure si anem recuperant Aleix Roig, bueno, tots els que van faltant, i poquet a poquet és la millor notícia que podem tenir, no?
Jurgio Teo, que l'altre dia va debutar, que també va ser una de les cares més emotives segurament, de, no l'últim partit sinó l'anterior contra el Prat. El 2019, com dèiem, a mi no m'agrada dir que ha estat una muntanya russa, perquè muntanya russa sovint ens ve al cap que hi ha els i baixos, etc. I ha estat com gairebé el Dragon Khan, la primera baixada que sembla que no té final i llavors després remunta i va cap amunt. I del 2020, què hem d'esperar ara? Ja començo per la part esportiva, després ja anem amb la resta de històries, però veient les emocions que hem viscut el 2019, el 2020...
D'emocions sempre n'hi haurà, no? I a mi em preguntaven l'altre dia, bueno, aquest any no deu estar patint tant, no? Jo m'he adonat que pateixis igual. Evidentment prefereixo patir per pensar que pots seguir estant a la part alta que no patir per si resulta que si perds, doncs pots perdre la categoria, no? Per tant...
El patiment és diferent.
El patiment és diferent, però bueno, jo també és veritat que sóc una persona patidora en general, no? I aleshores, doncs sempre estàs pensant bueno, que alguna cosa no pugui no anar bé, i fins i tot en un partit controlat sóc patidor, no? Això no ho treu ningú, però evidentment jo crec que emocions tan de vida o mort com hem tingut l'any passat, esperem que no les haguem de tenir, i tant de bo les que haguem de tenir és perquè tinguem l'oportunitat de fer coses molt grans, i les coses que realment hem vingut a fer aquí, no? A partir d'aquí el que pot passar, insisteixo, no estem encara ni al final, no hem acabat ni la primera volta encara, i el que sí que podem dir que el dret a somiar ens l'hem guanyat, però també hem de seguir amb els peus a terra, perquè és veritat que ara ja hi ha un coixí de 6 punts respecte al cinquè, però els tres primers equips estan separats per només 2 punts, no?
En algun moment de tota aquesta pel·lícula es fa un clic? Per això ho dic, perquè la prudència ha estat la nota predominant des del principi, especialment des de dins del vestidor, i en concret en la figura d'Antoni Hidalgo, que crec que es mou molt còmode a ell i li ha funcionat de sobres contrastat hasta el tema en el dia a dia, en allò de pensar següent partit, objectius curts, no pensar més enllà per si de cas... Però hi ha un moment de la pel·lícula en el qual el Sabadell es veu que ara mateix, quan acaba el 2019, està a punt d'acabar la primera volta, és primer, 6 punts d'avantatge respecte al cinquè, que és veritat que està tot molt comprimit, però en algun moment hi ha un clic que diu aquest any sí que com a mínim estarem lluitant a la part alta. Després pot passar de tot, però hi ha algun moment en el que el president hagi dit sí, anem de debò?
A veure, és impossible no il·lusionar-se, no? Tu arriba cada cap de setmana, a diferència de l'any passat, arriba el cap de setmana, estàs amb el neguit i les ganes de partit, no? A mi, per desgràcia, l'any passat em passava una mica el contrari. Nosaltres no hem canviat el discurs en cap moment, ni li hem exigit a l'entrenador playoff com a tal, li hem exigit competir, li hem exigit estar a la part alta de la classificació, i potser a vegades quan més te n'adones és quan mires altres mitjans, no? Quan mires la retransmissió de footers o veus l'article que fan altres mitjans a nivell nacional o a nivell de la resta de Catalunya que realment doncs ens descriuen com un clar candidat, com que fem un molt bon joc. Llavors realment te n'adones de que és complicat anar, els anglesos diuen de underdog, no? de tapat, no? Perquè al final no pots evitar que vis la classificació, estàs a dalt de tot i realment doncs amb aquests dos últims resultats és inevitable que la gent ja ens comenci a veure com l'enemic a batre, però nosaltres a nivell intern el discurs no l'hem canviat en absolut i a més ens agrada molt també veure com es preparen els partits, el que sento parlar a Manza i Bruno amb l'entrenador, ja pensant en el partit de Villarreal i seguim, no hem canviat aquest discurs de seguir el partit a partit, però evidentment ningú ens impedeix l'oportunitat de somiar, no?
I que duri aquesta oportunitat de somiar. Anem a la part més societària, podríem dir. L'altre dia, per exemple, hi va haver junta general, va ser una autèntica bassa d'oli, al final era una mica de junta de tràmit, és cert que amb alguns canvis que s'havien d'introduir, per exemple, en el Consell d'Administració, de seguida en parlem, aprovar els comptes de l'últim curs, de la 2018-2019, tots els punts aprovats per unanimitat i una junta que va ser molt plàcida. A tall d'anècdota, el president se la va perdre perquè, com vèiem a través de Twitter, una malifeta d'una companyia aèria va provocar un retard que al final doncs, no va impedir la presència de la nova Creu Alta, però sí a l'hora que tocava. Però vaja, un reflex també del que estàvem comentant fins ara, no? Una junta amb molta tranquil·litat, venim d'on veníem, amb variacions a l'accionariat, amb operacions d'acordió, amb unes juntes que havien tingut molt més de suc, no?
Sí, tant de bo se n'hagi de parlar el menys possible, com dèiem abans, no? I això no vol dir que evidentment el club té una sèrie d'obligacions legals i una d'elles és celebrar la junta d'accionistes abans de que acabi l'any i et dic, espero que cada cop més sovint siguin juntes ordinàries on el que sí que anirà passant evidentment és que s'aniran fent diferents ampliacions de capital per anar eixugant les pèrdues, perquè tots sabem que un projecte de segona B que vulgui ser competitiu genera pèrdues i en aquest cas doncs són pèrdues que cobrim els que estem com a inversors, no?
El Luis Salas, el secretari, espectacular, cada cop que fa una exposició de coses que els que no dominem molt de la matèria entenem, la qual cosa és un miracle perquè costa a vegades amb tantes xifres, etc. Deia, és cert que el Sabadell té un deute, que això és públic i és tothom ho sap, però és veritat també que en el 95% de tota aquesta quantitat està ja pactada, està negociada amb uns terminis, no hi ha cap pagament que estigui pendent i, per tant, dins d'aquesta situació, financerament parlant, hi ha una certa tranquil·litat, no?, d'un deute que la gent, per entendre'ns, dels que van amb l'abonament a veure el partit diumenge i vol que, com deies ara, no?, que si no se'n parla millor perquè són bones notícies, poden estar tranquils.
Sí, jo diria que evidentment poden estar tranquils des d'un punt de vista de la situació vital del club, no? Que no ho podríem dir això fa uns mesos. Això el que no vol dir és que el club no necessiti recursos i que necessiti més, no? Nosaltres som un grup d'inversors que hem aprovat un pla de negoci que ens hem compromès a portar una sèrie de diners durant un període de 3 anys. El que passa és que ens estem adonant que per competir i per tenir opcions d'estar a la part de dalt i intentar lluitar per pujar, doncs cada cop fan falta més diners, no? I insisteixo, la situació vital, financera, d'anar pagant un deute, perquè és un deute que al final, per molt que estigui amb el seu calendari i acordat amb els diferents creditors, s'ha de pagar, i això no podem evitar, no? Aquest deute s'ha de pagar i el que dèiem, no? Es generen una sèrie de pèrdues que sabem i som conscients els que estem com a inversors que les hem d'anar cobrint, però també som conscients que necessitem més recursos, no? I el que no voldria, i això ho hem parlat en diferents institucions, tant a nivell possibles patrocinadors com amb el propi ajuntament amb qui ens hem assegut, necessitem més diners perquè hem de poder competir amb equips que tenen pressupostos molt més grans que nosaltres. Nosaltres com a inversors no deixarem de posar el que estem compromesos a posar, però si pot entrar més diners podrem ser encara més competitius, i això és molt, molt important dir-ho, no? Si ens truca algú que vol invertir si en lloc de ser 8 hem de ser 10 i tenir menys participació però hi ha més diners, ho farem. I amb l'Ajuntament també li hem exposat que volem més ajudes, no? Com tenen altres clubs, perquè nosaltres no deixarem de posar el que estem compromesos, però si hi ha més recursos serem més competitius, no?
L'altre dia, de fet, fa 6 dies en aquesta mateixa cadira teníem a la regidora d'Esports, a la Laura Reyes, en parlàvem de la sintonia que hi ha entre l'Ajuntament i el centre d'Esports, parlava d'això, de bona entesa, i fins i tot reconeixia que l'Ajuntament són conscients que no poden satisfer, deia literalment, totes les necessitats que tenia el centre d'esports. Gairebé llenço la mateixa pregunta sobre la relació Ajuntament-Centre d'Esports, però a l'altra banda, des del centre d'esports.
Sí, sí, la relació és molt cordial i és molt bona. Nosaltres, de fet, intentem tenir bona relació amb tothom, no? Però sí que és veritat que ara ja ens hem trobat diverses vegades, hem tingut bastantes reunions i estem en un punt on confiem que puguem passar més de les bones paraules als fets, no? Perquè és, com deia, necessitem tot tipus d'ajuda que puguem tenir i la complicitat és gran, no només amb l'equip de govern, sinó també amb altres partits. Al final, si alguna cosa tothom crec que té clara és que si el centre d'esports va bé, doncs això és bo per la ciutat, i nosaltres el que demanem és ajuda, però tampoc ajuda sense res a canvi, no? Perquè pensem que el que li podem oferir a la ciutat és molt, no?
De quin tipus estaríem parlant d'ajudes?
Bé, hi ha una sèrie de qüestions, algunes d'elles històriques, no? Que potser la gent no sap i que no tenen tampoc massa sentit, no? No sé si la gent sap que el centre d'esports té que pagar per entrenar. O sigui, té que pagar les instal·lacions, les té que pagar, d'acord? Per una ordenança que és una ordenança antiga, que fa molt temps, que no és fàcil de canviar i és una circumstància anòmala, no? De que les instal·lacions que són municipals, doncs el club tingui que pagar per utilitzar-les, no? I al final ja hi ha hagut una sèrie d'ajuts de consums de la nova Creu Alta, etc. Però com deia, no? Hi ha també, de fet, uns imports dins del llistat de creditors que són antics. Hi ha moltes ajudes que es poden fer que al final acaben sent econòmiques i que, el que com deia abans, no? El que no voldria és que la gent pensi que com ja hi ha uns inversors que posem diners, ja no fan falta diners, no? De diners en fan falta molts, començant perquè han d'arribar uns diners de Madrid que no estan arribant, i això significa que els inversors els tenim que adelantar.
Era la següent pregunta, pràcticament. O sigui, Consejo Superior de Deportes, les sigles estaven en el paper preparades. O sigui, que si ja que entrem en la matèria, recordem que a l'última reunió de la federació amb clubs de segona i tercera, una de les demandes que feia el propi centre d'esports, crec que va ser el Bruno Batlle, el director general, qui va assistir a les Rozas, era precisament per aquesta ajuda per les subvencions de la Seguretat Social, no d'aquest any, sinó de l'anterior i de l'altre, de dues temporades, que en el cas del centre d'esports estem parlant de més de 300.000 euros, que es diu aviat pel que és un pressupost de segona divisió B, i en aquella mateixa trobada es va parlar de qüestió d'unes setmanes, pràcticament, i ja han passat aquestes setmanes. Per tant, pregunto, d'entrada, si aquesta famosa xifra s'ha arribat a veure o encara no ha arribat, i sobretot, si aquest termini s'ha esgotat, si hi ha notícies d'un nou termini, o en quin punt es troba aquesta ajuda?
No, la veritat és que és bastant frustrant, no? Perquè no tenim aquests detalls i afortunadament ara doncs els que estem, el grup que estem d'inversors, que tenim la sort de que ja no estic jo sol, doncs estem en disposició de cobrir els endarreriments, no? Però sí que és veritat que aquests diners ja comptàvem amb ells per acabar la temporada anterior, que allí és on realment les van passar magres per poder acabar amb endarreriments que vam ser, a més, molt transparents explicant-los, de pagaments als jugadors, i aquests diners en aquell moment havien d'arribar i no arribaven, i vam tenir que fer els que estàvem, doncs, un esforç descomunal per aconseguir diners d'aquí d'allà i poder-ho cobrir. Però a data d'avui aquests diners encara no sabem quin dia arribaran, però ja no és una qüestió de vida o mort pel club, és una qüestió de que si arriben aquests diners, doncs els inversors haurem de posar diners més tard que abans, no?
El compromís per això hi era i per tant estem pendents. En teoria estava al caure, crec que van prometre abans de tancar el 2020. Jo crec que la sensació que dona des de fora és que molt optimistes en aquest sentit, no sé, des de la part dels clubs, no?
És que és difícil opinar. Al final estàs en mans de tercers i el que esperem, doncs això, que aquests diners acabin arribant. Sabem que arribaran i el que passa és que no hi ha tampoc un document que li posi una data ni una penalitat penalització perquè arribin més tard, i per desgràcia, més enllà de dir-ho als estaments que toquen i queixar-nos i trucar, doncs només ens queda que això, esperar, no?
Per cert, que ja que hi som, aprofito i remato el tema de la federació. En aquella reunió es va parlar molt de les noves ajudes als clubs de segona B i tercera, de la nova Copa del Rei, del repartiment diferents d'ingressos. Des del centre d'esports, com es valora tot aquest nou sistema, tota aquesta sensació que vol transmetre la nova Federació Espanyola, encapçalada per Luis Rubiales, d'intentar potenciar que com a mínim no hi hagi un salt tan bèstia entre el futbol professional i la resta de categories?
Això evidentment que es valora de manera molt, molt, molt positiva, no? Tot el que sigui, doncs, tenir accés a més ingressos realment fa moltíssima falta, no? I moltes més qüestions que a poc a poc s'han de canviar, no? Hi ha una anomalia important, que és el tema dels filials, que això sabem tots que és complex d'arreglar. Els equips que baixen de segona A tenen un avantatge descomunal per l'ajuda que hi ha al descens, que pot significar, no és com baixar de primera a segona, aquí l'equip que baixa de segona a segona B té, només per l'ajuda al descens, potser té tres vegades més pressupost que altres equips que vulguin ser competitius, no? I que hi hagi consciència i que a poc a poc si vulgui posar fil a l'agulla, doncs estem encantats de sentir-ho, però també una mica com dèiem amb el tema de l'Ajuntament, el que volem és passar els fets, no? I que realment sigui tangible tot el que s'està dient, que donem per fet que així serà, no?
Recupero i torno al tema de la Junta, i sobretot una de les conseqüències que dèiem, que és que el Consell ha variat amb l'entrada de dues noves persones. Una el coneixem de sobres, és el Bruno Batlle, que ara ja forma part ja no només com a director general, sinó que també com a conseller, encara que ens deia també aquí a Ràdio Sabadell que no deixava de ser un pur tràmit, un tema simbòlic, però que no canvia el seu dia a dia. I l'altra figura nova en el Consell és el representant del grup d'inversors, el teníem per aquí en els últims dies, patint també la nova croada, però gaudint molt del dia del llei, del Pau Morilla Giner, que a la llarga, i ho heu anat explicant, ha de fer-se aquest grup inversor amb un percentatge més elevat del que és l'accionariat del centre d'esports Sabadell. Ja que avui parlem de terminis, de dates i de com es troba aquest projecte en línies generals, aquesta operació en quin punt es troba, i no sé si té fixada també algun termini de cara al futur a l'hora d'anar deixant pas o d'anar donant entrada a aquest grup inversor perquè tingui un protagonisme més gran.
Sí, està tot absolutament establert contractualment. Hi ha un projecte de 3 anys on hi ha un calendari d'aportacions, i nosaltres com a grup inicial ens diluirem, no perquè deixem de posar diners, sinó que en posarem menys dels que posaran els altres, però en continuarem posant, i està ja tot absolutament establert en funció de les aportacions, com van variant els percentatges, i el que deia, no? Doncs el que pot canviar és alguna cosa de calendari, com a conseqüència, per exemple, doncs que uns ingressos que s'esperava que arribessin, doncs no han arribat, i per tant potser s'hagi de fer algun avançament. Jo crec que també és important explicar que al final és un grup de 8 inversors en total, inclosos nosaltres, i que cada un és inversor del club de manera individual, tot i que es pugui treballar com de manera conjunta, no? I el Pau en aquest sentit doncs té un paper per davant de la resta, pel fet de que l'operació aquesta doncs la vam treballar tots dos plegats, i els inversors més importants d'aquest grup doncs eren persones a qui ell tenia accés, i òbviament una persona amb la que estem en constant comunicació, més enllà de que representa aquest grup d'inversors, doncs perquè li ha passat el que ens passa a tots, que ja està malalt el Sabadell, ja es mira tots els partits de footers, parla de tàctica, està totalment pendent i enganxat com tots plegats.
No? Això és perillós, eh? Això enganxa, hi ha una addicció que no sabem com, però no te la pots treure després de sobre. L'acord està presentat, però al final són els primers mesos de treballar plegats colze amb colze. Han estat com esperàveu, han estat millor dels que esperàveu? M'imagino que la part esportiva, evidentment, el que comentàvem abans, no? Millor no pot anar pràcticament, però aquesta feina conjunta com la valoreu?
Hem tingut una entesa total, no? I evidentment quan les coses van bé a nivell esportiu la resta és més fàcil, no? Però sí que és veritat que ja com es van establir els acords i ja la pròpia operació en si mateixa ja implicava que aquests inversors entrarien si nosaltres continuàvem amb la gestió, no? I per tant ha funcionat tot molt bé, tenim els mecanismes de reporting adequats amb els corresponents informes que es van fent i la veritat també tant el Bruno com jo som persones que hem treballat amb grans empreses i estem acostumats a reportar, cosa que quan estàvem sols doncs només havíem de reportar la resta d'accionistes, doncs quan fèiem la junta un cop a l'any, i la veritat és que el funcionament és molt bo i confiem que continuï així, però sí que és veritat de que tot i que el dia a dia i el pes de la gestió doncs el portem nosaltres, les decisions importants òbviament estan 100% consensuades, com pugui ser per exemple doncs la renovació del director esportiu i de l'entrenador, no?
Tres quarts passats de 3 de la tarda, avui el programa ha estat molt, molt diferent, hem parlat amb un punt de pausa que a vegades també l'actualitat no t'ho permet, no? Perquè el dia a dia et porta a pensar en un partit a l'altre, el rival, i avui hem tingut aquest punt de reflexió. Per cert, un home com Esteve Calzada que viu pràcticament en un avió amunt i avall constantment, el Nadal el passa a casa o...?
Sí, sí, el passarem entre Lleida, Barcelona i Salou. Sí, sí, intentarem no tenir que agafar avions.
Doncs s'agraeix, m'imagino, no? Que després d'aquest... Jo no sé si podria cada dos dies estar en una franja horària diferent aquí i allà, ha de ser també complicat de gestionar. Acabo preguntant per allò tan tòpic en aquestes dates, que és, no sé si carta als Reis, si demanar-li alguna cosa perquè cagui el tió, o si una llista de desitjos al 2020. Però si ens coléssim en aquesta carta als Reis d'Esteve Calzada, què trobaríem allà?
Jo posaria que continuïn les coses com estan, no? Que seguim treballant com una pinya, que siguem tots una, que tinguem aquesta comunió entre equip, directius, ciutat, afició, perquè al final això és la clau de l'èxit. No sé el quan lluny ens hem d'arribar a portar, però sense això, sense cap mena de dubte, no arribaríem enlloc, no? I per tant, el que demano és això, que les coses continuïn com estan, que tinguem el dret a somiar i que puguem seguir competint, no? Que veiem els partits del nostre equip i que estiguem molt orgullosos, no? Que perdem a Barcelona i pensem, ostres, hem fet un partidat, no mereixíem perdre. Que perdem a Cornellà i dius, ostres, no mereixíem perdre. Mentre l'equip segueixi treballant així i funcionant d'aquesta manera, doncs jo el que demanaria és això, que això no canviï, no?
Doncs que duri molt. Ahir, per exemple, a tall d'anècdota, estàvem dinant en un restaurant d'aquí de la ciutat i a una banda i a l'altra, dues taules que no coneixia de res, ni a una banda ni a l'altra, s'estava comentant el lideratge del Centre d'Esport Sabadell, la qual cosa vol dir també que la ciutat comença a fer una mica de xup-xup. Demà en parlarem aquí a l'Hotel Suís amb xifres, però sembla que com a mínim alguna cosa no tant com voldríem, perquè després veus, per exemple, ja a la tarda, Castàlia, Castellón, Cornellà, i dius, encara hi ha camí per fer, però alguna cosa s'està fent, no?
Això t'anava a dir, ja havies de preguntar si ja s'havien fet socis, no? Perquè al final, com dèiem, necessitem sumar la màxima gent possible a la causa, i sí que és veritat que a poc a poc doncs veus que va venir més gent, i esperem que això, encara que no sigui de cop d'un dia per l'altre, doncs si l'equip continua amb aquesta línia bona, doncs poquet a poquet anar esgarrapant cada cop més gent. El dissabte eren 3.000 persones, que està força bé tenint en compte que estem anat des de Nadal i que era un partit retransmès per TV3, però clarament volem més gent i tant de bo l'equip segueixi fent el que està fent per fer-ho atractiu perquè la gent vingui, perquè realment es venia a veure bon futbol i lluitar per estar dalt, que jo crec que n'hi ha res millor, no?
La veritat és que sí, que duri molt la part esportiva, i ara faré un petit spoiler. Demà tenim un informe estadístic, però una de les conclusions és més de 6.000 espectadors respecte la temporada passada en aquest tram de partits. En els 10 primers de Lliga, de la primera volta l'any passat respecte a aquesta, hi ha hagut un increment que la veritat és que veus la gràfica i fa patxoca, però això demà, aquí a l'Hotel Suís a partir de les dues.
Estarem pendents.
President Esteve Calzada, un plaer com sempre, sort, encerts, i que vagin molt bé les festes, tant de bo que aquesta carta de desitjos que dèiem pel 2020 es puguin complir.
Gràcies i bona Nadal a tothom.
Torrons, canelons, carn d'olla, neules, rostit, galets...
Uf!
No creus que ja n'hi ha prou? És hora de cremar-ho tot. És hora de Cap d'en Reis, la cursa de Cap d'any de Sabadell.
El 31 a Sabadell, la segona cursa de cap d'any de tot Catalunya. Tria el teu circuit. Tria la teva distància, 5 o 10 quilòmetres. T'esperem a partir del 28 a la pista coberta d'atletisme.
Activitats esportives a partir de 3 anys per tots els inscrits a qualsevol de les modalitats de la Cap d'Any Race, del 28 al 31.
La cursa de cap d'any de Sabadell, el 31 a Sabadell.
Inscriu-te a capdanyrace.cat. Capdanyrace.cat.
Saps què passa a Sabadell? Societat, cultura, política, esports.
Per Sabadell alerten que aquest creixement lineal del 2% dels impostos s'anuncia.
Manu Lanzarote de Penal obrirà la llauna abans de la mitja hora de joc.
Tot el que passa al teu voltant.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58.
La reacció a la sentència del judici del procés segueix viva a Sabadell. A aquesta hora hi ha convocada una nova manifestació.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat. Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa d'avui. Ja us dèiem que era un programa absolutament diferent, més reposat, més de conversa, d'anàlisi, de parlar del futur del centre d'esports amb l'Esteve Calzada, però hi ha més històries i ens quedem en concret amb dues d'entrada, amb el Sabadell Nord, a la primera catalana, que no ha marxat tan satisfet, podríem dir, de vacances com el centre d'esports. En el partit que tancava el 2019, ahir, al municipal de Can Oriac, l'equip de Quico Díaz no va passar de l'empat a 2 contra el CUE del grup al Llagostera B. Un enfrontament molt marcat d'entrada per les ratxes de vent i perquè també el filial llagostarenc, cada cop que el Sabadell Nord es posava per davant, replicava i igualava el marcador. Quatre dianes, les quatre a la segona meitat, les dues del sabadellencs, obra d'Omar Cani, ara parlem d'ell, malauradament, i també d'un gol olímpic d'Alon Firman. Ara els de Can Oriac són desens, amb 18 punts, 5 per sobre del perill, però això sí, després d'haver perdut contra dos rivals de la part alta, Guinaueta i Grama, el tècnic Quico Díaz reconeix obertament que no s'esperava l'empat d'ahir, que comptava amb aquest triomf.
Con esta victoria a priori tú cuentas, ¿no? Y bueno, las cuentas que nosotros teníamos previstas era irnos de fiesta de Navidad con 20 puntos, ¿no? En una situación pues bastante más tranquila que la que ahora supone quedarte con 18, ¿no? Pero bueno, hay partidos que se te dan de una forma y hoy a nosotros, por desgracia, se nos ha torcido en, sobre todo, dos errores defensivos que tenemos que solventar, porque si no, no podemos ser tan frágiles a la hora de encajar.
Per tant, deures a fer de cara al 2020, fortalesa defensiva, apunta Quico Díaz. De fet, aquestes alçades són 4 punts menys que l'any passat i 10 gols encaixats més que no pas aquest curs anterior. La nota positiva d'aquest últim partit, d'aquest 2-2 contra el Llagostera B, va ser la reaparició d'Alejandro Alegría després de 11 mesos de baixa, el mateix Quico Díaz admetia que ja era un fet que tenien a l'agenda, que volien que tornés a tenir protagonisme al defensa del Sabadell Nord, per contra la nota negativa a la lesió de l'aigolejador Omar Cani, que va acabar a l'hospital amb trencament de lligaments de la clavícula. La plantilla del Sabadell Nord es troba ja de vacances i no tornarà als entrenaments fins al dia 2 de gener.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I a la Primera Nacional d'handbol també hem de parlar d'una sensació estranya, d'una derrota, però que en aquest cas sí que deixa bon regust. L'Oar Gràcia no va poder trencar la temporada perfecta, podríem dir, que està fent fins ara el Sant Martí Adrianenc, en plena de victòries per l'equip de la Verneda, però els graciencs, tot i acabar cedint 34 a 26 a la pista del líder invicte, els 8 gols de diferència no reflecteixen la pel·lícula real d'aquest partit. De fet, quan faltaven només 8 minuts pel final, els verdiblancs només perdien de 2, i en els últims compassos va ser quan els locals van saber aprofitar tots els espais deixats per la risca de defensa dels graciencs per escapar-se definitivament. En tot cas, el tècnic Gerard Gomis assegura que els seus deixebles van estar a l'altura de les circumstàncies.
Va ser una passada. Els 52 minuts aquests van ser els minuts de més qualitat que hem tingut en tota la temporada. Va ser un partit renyit des del principi. De fet, els primers compassos dels partits som nosaltres qui manem el marcador. Vam arribar a tenir una diferència de 3 gols. Va ser un partidàs, realment va ser un partidàs.
De fet, Gomis assegura que els 8 gols que reflectien el marcador no són en absolut la diferència real que existeix en l'actualitat entre l'Oar i el primer classificat, aquest Sant Martí Adrianenc. Malgrat haver donat la cara a la Verneda, el Gràcia s'allunya de les fases d'ascens i fins i tot baixa una posició. Ara és quart, ja que el filial del Granollers, el pròxim rival, no va fallar. Repassem d'altres qüestions destacades del cap de setmana en format més breu, començant per aquesta notícia que realment ens ha deixat glaçats a tots. Han estat greu, però estable, un jugador del grup Zarraona de futbol sala després de patir dissabte una parada cardiorrespiratòria durant el partit del juvenil arraonista a la pista de l'Olímpic Floresta. Els tècnics li van realitzar al moment el massatge cardíac fent l'ús del desfibrilador i un helicòpter del SEM se'l va endur des de Sant Cugat fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on a hores d'ara segueix ingressat i amb el pronòstic que comentàvem ara, això sí, encara s'ha dat una abraçada enorme per la família i també per la resta de companys i pel club en general, pel grup Zarraona. Més coses, la selecció espanyola d'esquash amb el sabadellenc Iker Pajares en nòmina ha acabat vuitena al Mundial per equips que es va disputar fins ahir a Washington. Com ja vam explicar divendres, es tracta del millor resultat d'Espanya en una cita mundialista després d'accedir a quarts de final per primer cop en tota la història. En el primer partit de la cinquena plaça, derrota de 0-2 contra Nova Zelanda, tots els dos punts cedits per 1-3, i en la lluita per ser setens, el combinat estatal va caure contra Escòcia. Amb 1-1, Pajares es va haver de retirar en el punt decisiu contra Alan Klein. Egipte, per cert, va revalidar el títol després d'imposar-se a Anglaterra a la final. I per últim, el Natació Sabadell ha celebrat la seva tornada a la divisió d'honor de clubs de natació amb una medalla de bronze a la general femenina de la Copa d'Espanya de Clubs, disputada fins ahir a la Pere Serrat de Sant Andreu. El club va sumar 421 punts, 11 més que el Canoe, però quedant-se lluny dels 493 del Gredo San Diego i dels 606 del mateix Sant Andreu, de l'anfitrió. En categoria masculina, els d'Àlex López van fregar el podi amb 416 punts, a només 6 i mig dels andreuencs. Novament, la plata va ser pel Gredo, amb 438, i l'or pel Real Canoe, amb 544. D'aquesta forma arribem al final del programa d'avui. Com dèiem ara amb el president del Centre d'Esports de l'Hotel Suís, la vigília de Nadal vindrà carregada amb aquestes xifres d'assistència a la nova Creu Alta, amb el balanç que fan dins del vestidor arlequinat de l'actual lideratge, també la prèvia de la cursa rodant pel riu Ripoll del dia de Sant Esteve, cop d'ull a la Nacional Juvenil, a la segona B de futbol sala i també a la victòria en el derbi del Sabadell Rugby Club contra Carboners. Tot això demà puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat, a les 2 en punt, aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís. De moment el que fem és recollir els estris i anar a dinar amb el Roger Benet, que us envia des del control de so una abraçada enorme. Arroba Ràdio Sabadell a Twitter o radiosabadell.fm per estar informat de tot el que succeeix aquí a la ciutat i també per tornar a escoltar aquest programa. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.